T'agrada el jazz? Doncs aquest és el teu programa. 60 minuts per conèixer una mica més els grans protagonistes d'aquest gènere. Temps de jazz, un programa molt especial per gent molt especial, per gent com tu.
Folks are blessed who make the best of every day. Living by their own philosophy. Everyone beneath the sun must find a way. And I have found the only way for me. I don't believe in fretting and grieving. Why mess around with strife? I never was cut out to step and strut out. Give me the simple life. Self audit pleasant, dining on facing. Those things roll off my knife. Just serve me tomatoes.
Què tal, amics? Benvinguts a Temps de Jazz. Ja sabeu que Temps de Jazz pretén apropar la nostra audiència de manera entenedora i amena al meravellós món del jazz, tenint en compte que és un gènere multidisciplinari i una música una mica controvertida, d'innumerables tendències i estil. Però abans de res, deixeu-me que ens presentem. El David Mairal a les vies de so, com sempre, i qui us parla molt de gust, el Ferran Martínez. I parlant d'estils, avui hem cregut iniciar el nostre programa donant a conèixer les diferents modalitats de jazz que al llarg i ample del temps s'han anat propagant amb diferents ritmes i amb la incorporació de nous instruments i veus. Avui volem començar possiblement amb el ritme més genuí i potser l'origen del jazz blues. El blues no és un estil de jazz, és més que això. El blues és l'origen de tot, és la columna vertebral del jazz. Els seus orígens són incerts i llunyans, encara que és indubtable que es tracta d'una genuïna creació afroamericana, sense parangó, amb les tradicions europees. En les seves formes arcaiques apareix ja després de la Guerra Civil Americana i fins i tot abans, era el blues rural, cantat amb els camps de cotó, a les presons i amb els camins per bluesman desconeguts, anònims i sense cap indici de professionalitat. Algú va dir algun dia que el blues no era més que un home dolgut pensant en la dona amb qui havia estat alguna vegada, el so de l'ànima grinyolant quan és assetjada pel dolor, un lament en forma de cançó. El jazz i el blues estan íntimament lligats.
You know it was in my someday.
I'm
Hem escoltat a l'Espírit de Memphis, potser el quartet més important amb el gospel. Entre les veus femenines del jazz, la de Billie Holiday, que ja l'hem escoltat en altres ocasions en aquest programa, constitueix un cas singular per a l'atzarós de la seva vida explicada per ella mateixa amb la seva famosa autobiografia titulada Ladies Sing the Blues. En ella, Billie Holiday relata com va ser la seva vida des de la mateixa infància: violació, acusacions de prostitució, reformatoris, alcohol, drogues, racisme, càrrec per tràfic d'estupefaents, presó, prohibició per cantar a segons quins llocs i, finalment, la mort. També va cantar l'orquestra de Count Basie, el 1937 fins al 38, a Marty Shaw. Però el món de les grans orquestres no era el seu, i les seves experiències com a vocalista de Big Bang entre el 36 i el 1938 no li van deixar grans records. La Holiday es va transformar en un estel dels escenaris dels clubs de Nova York a principis del 40 i aconsegueix un contracte de llarga durada amb el famós club de Greenwich Village, regentat pel jueu Barney Josephson, antiracista i d'idees clarament progressistes. La Billie tenia només 24 anys i ja era una cantant objecte de culte entre els seus seguidors. No obstant això, la història de la seva vida va anar avall a partir de 1950. Va cantar a Chicago amb Miles Davis i es va retrobar amb Lester Young a Filadèlfia. Norman Granz la va contractar pel seu segell discogràfic i també la va incloure amb les gires del JATP al 1953. Va viatjar per primera vegada a Europa. En tornar, va ingressar voluntàriament en una clínica per intentar refer la seva vida i va tenir una efímera recuperació que va aprofitar per reaparèixer. Va cantar acompanyada del Lester Young, que es pot considerar una fita amb la història del jazz. L'àlbum de 1958, Lady I'm Satin, va trobar l'artista de 43 anys d'edat fent grans esforços per cantar com als millors temps, i l'any següent va morir. 4 mesos abans l'havia fet el seu admirat Lester Young. La seva mort va semblar una cruel burla del destí. Moribunda i inconscient al llit de l'hospital, la policia va intentar amanillar-la acusada de consumir heroïna mentre s'agonitzava.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone, to share a kiss the devil has known. Time and time again, I said I'd leave. Pity me, I need you. it lets me know. But right or wrong, I can't get along without you. Without you.
Hem escoltat a la fantàstica Billie Holiday. El saxofonista Stan Getz ja es va dir amb el seu famós llibre El jazz dels orígens als nostres dies, el famós crític Joachim Berendet, en els anys 50 a propòsit d'aquest músic. És un virtuós que pot tocar el que sigui possible amb un saxo tenor. I en efecte, estem davant d'un d'aquells músics que aconsegueixen un domini absolut del seu instrument posant-lo al servei d'una inspiració creativa, permanentment renovada i gairebé sense límits. Però també Stan Getz és un dels més originals estilistes de tota la història del jazz i que per a molts és considerat un dels 5 saxofonistes tenors veritablement revolucionaris amb la història d'aquesta música. Amb capacitat per produir emotivitat sonora, suggerent amb les balades i creatiu i esplèndid amb els temps ràpids, el seu art va estar influenciat amb la forma de tocar del Charlie Parker. I d'una banda, el missatge de Beer va fer impacte amb els tangents i a les maneres relaxades i fluïdes del saxo de Lester Young. La seva infància es va desenvolupar al barri novaiorquès del Bronx, on els seus pares van emigrar des de la seva Filadèlfia natal al 1931, acabats de complir els 4 anys. Als 15 anys va debutar com a músic professional a l'orquestra del Dick Rogers i durant 9 llargs anys va estar successivament amb una decena de big bands amb permanent aprenentatge, entre elles les del Jack The Garden, el Jim Dorsey i fins i tot la del rei del swing, el Benny Goodman, amb qui gravaria els seus primers sols amb disc. Es va traslladar a la costa oest americana, on va aconseguir formar el seu propi trio, amb el qual va actuar amb el Swing Club de Hollywood. El 1947, i després d'un llarg període actuant en petites formacions, el director d'orquestra Woody Herman els va contractar a tots per la seva orquestra. Així va ser com Alastair Gent entra a formar part d'una de les millors bandes de jazz de la història, i amb ella va ser fonamental l'esdeveniment l'anomenat Cool Jazz, especialment quan un any més tard, al desembre de 1948, va gravar el seu històric Early Autumn, de la nit al dia. El seu nom va saltar a la fama internacional, li van posar el sobrenom de T-Sound, i desenes de saxofonistes es van llançar desaforadament a tractar d'imitar. Quan va deixar l'orquestra del Woody Herman el 1949, la seva carrera ja era imparable i es va endinsar amb la dècada següent cobert de glòria. El 1952 va fitxar, com tantes altres estrelles del jazz, per la organització del Norman Grant, on va recórrer mig món tocant el saxo. En aquell període va tenir els seus primers problemes amb la droga, però va aconseguir desintoxicar-se a Suècia, on va romandre alterant la seva presència en un altre país on el veneraven, Dinamarca. Quan va tornar als Estats Units, va comprovar que l'estrella del John Coltrane brillava amb llum pròpia i l'escenari musical del jazz i del saxo tenor, però no es va immutar. La seva resposta va ser la gravació d'una obra mestra amb el seu àlbum gravat per Verve el 1961, titulat Focus. Però el que realment li va tornar a la primera fila de l'actualitat jazzística va ser el seu viratge cap als ritmes sud-americans, quan va gravar el 1962 al costat del guitarrista Charlie Byrd el disc de Bossa Nova Jazz Samba, tot i que encara va ser millor i més aconseguit a gravar l'any següent amb Gilberto, el guitarrista brasiler, que va titular Gent Gilberto, també editat per Verve. Però Stan Gent no es va deixar captivar pels cants de sirenes, i sobretot era un jazzman dels peus al cap, i el seu grup dels anys 60 va passar a futures grans generacions de músics com a Chick Corea i Gary Burton. Als anys 70 i 80 se'ls va passar gravant infinitat de discos amb una qualitat alta, i només va interrompre el seu treball el 1988 quan li van diagnosticar un càncer de fetge. Va morir 3 anys després, el 6 de juny de 1991. Thank you. Escoltant Temps de Jazz. Quina cançó. Bé, ells són els Platters. Es van formar a Los Angeles el 1953 i es van dissoldre cap allà al 60. Va ser un grup musical nord-americà de rhythm and blues i doo-wop, compost per 5 cantants, 4 homes i una bonica dona. Els Platters van iniciar la seva carrera artística a Los Angeles com a grup de doo-wop, encara que amb una identitat molt feble per fer-los destacar sobre la resta. Els seus primers enregistraments es van fer per la Federal, un segell subsidiari de King Records de Cincinnati. Aquests enregistraments no s'assemblaven en res al que més tard els farien famosos, mentre que simplement imitaven les corrents i estils del moment, sobretot vinculades a l'RB. El que va canviar la seva sort va ser l'aparició del que seria el seu mentor, mànager i productor, escriptor i professor vocal, el Buck Rand. Rand va convertir el que no era més que un convencional grup vocal d'RB i The Wop, amb un conjunt d'estrelles i un dels més duradors i lucratius grups musicals de tots els temps. Després de desvincular-los de la Federal, Rand els va situar dins de l'emergent segell nacional independent Mercury Records, col·locant automàticament al mercat pop a través d'exclusius contactes de distribució de la companyia. Llavors, Rand va començar a treballar sobre les potencialitats i debilitats del grup. El primer que va fer va ser col·locar el pes vocal del grup sobre les espatlles del Tony Williams. La veu era pròxima a la d'un tenor i el poder emocional de Williams va ser complementat amb un grup augmentat en aquell moment amb Zola Taylor, que treballava embolicant cadascuna de les seves notes amb un bon estructurat suport vocal. Amb les lletres pop clàssiques de Ram i la paleta sonora dels cantants, el grup es va convertir ràpidament en un èxit dins del pop i de l'RB, aconseguir el seu primer grup negre de l'època en situar-se amb els primers llocs de les llistes d'èxits. Williams va abandonar el grup en 1961 i cap a finals de la dècada el grup s'havia dissolt a causa del desig de prosseguir amb diferents versions del conjunt per part dels seus integrants. Fins a 125 versions de Platters es poden comptabilitzar fins a la data. De nou els Platters amb The Great Pretender, algo així com el gran simulador.
This song right here is a very special song to me. You see, the words of this song I can't really take full credit for having written, because it's words that I've heard my mama say every day of her life. This is her creed and this is her song, and now I get to spread the good news and sing it to the world. in the sweet light of the morning, when the sun begins to rise, I was awakened by some singing, the birds just flying.
Fantàstica la música i la veu de la Diane Reves. La Diane va ser nascuda el 23 d'octubre de 1956 a la ciutat de Detroit, a l'estat de Michigan, als Estats Units. Està considerada com una de les més importants cantants femenines del jazz dels nostres temps. Descoberta pel trompetista Clark Terry, quan encara anava a l'escola. La cantant va començar a cantar a la banda de la seva escola i amb ella va rebre un premi durant la City with the Big Band, una competició escolar celebrada a Denver. Aquell premi li va servir per assistir a la conferència de la National Association of Jazz Educators a Chicago. Terry la va escoltar durant la conferència i va decidir ajudar-la. Diane Reeves ha cantat amb el trompetista quan encara era a la Universitat de Colorado. Va iniciar la seva carrera a Los Angeles el 1976. A Califòrnia, Diane Reeves descobreix el treball en estudi i et xopa de cultura musical. Grava en Lenny White, Starley Turrentine i Alfonso Johnson. Entre el 1978 i 1980 coneix a Billy Chills i comença una relació artística que durarà 10 anys. Amb Chills, Diane aborda el període de desenvolupament musical més important de la seva vida. Acompanya el grup, conegut com el Circuit de les Platges Americanes, donant-se a conèixer a tot el sud de Califòrnia, i el 1981 treballava amb el Sergio Mendes i amb el compositor Phil Moore. Ja en aquella època rep els primers elogis de la crítica i les primeres mostres de reconeixement del públic. A l'any següent, Diana i Bill produeixen el seu primer àlbum per al segell Palo Alto, titulat Welcome to My Love. El 1986, la Diane s'instal·la a Nova York i després de gravar el segon àlbum, amb el qual s'aprecia molt la influència del Harry Belafonte, For Every Heart, també a Palo Alto, torna a la costa oest, on tots dos decideixen formar un trio amb el qual realitzen una àmplia gira per tots els Estats Units. El 1987, la Diane intervé amb el concert de Duke Ellington a Los Angeles, un homenatge al gran compositor i pianista. Aquesta nit, el Bruce Lumbye, president del Blue Note Records, està entre el públic i després d'escoltar la convida a entrar a la seva discogràfica, una decisió que reforçarà definitivament la seva carrera. El seu primer àlbum per al segell de l'etiqueta blava, la Diane, Blue Note 1987, inclou un arranjament del tema de Ellington, Bitter Days, que es converteix en un enorme èxit. Després de l'èxit d'aquesta primera gravació, Diane inicia una gira pels Estats Units i Àsia que es perllonga fins al 1989. La Diane segueix en l'actualitat gravant discos pel Blue Note i està consolidada com una de les veus més qualificades amb el món del jazz vocal contemporani, i els seus admiradors solen gaudir amb enorme interès cada actuació i concert o disc que treu al mercat.
Slightly remarkably
Del jazz? Doncs aquest és el teu programa. 60 minuts per conèixer una mica més els grans protagonistes d'aquest gènere. Temps de jazz, un programa molt especial per gent molt especial, per gent com tu.
Sweet, lovely lady, be good. Oh, Ella, be good to me, 'cause I'm so often misunderstood. Oh, lady, oh, Ella, oh, lady, be good to me.
Now I'm all alone in this big city. Oh, won't somebody please have pity?
Pity, pity, pity on me. Just a lonesome babe, babe in the woods. Oh, lady, oh, Ella, oh, lady, be good to me.
From a book written by Goose's mother, a simple Simon read a fireman to the fireman. Simple Simon started rhyming as he headed to the fair. Miss Muffet eating and sitting on a tuffet, hanging with Spider Peter. Peter Pumpkin Eater had a wife and little keeper, little Tommy Tucker singing for a supper.
All the extraordinary Marys on the pages, a little room with their canaries in their cages. Mary is still quite contrary to me. Never will she marry if the Mary only comes by the sea.
And this little piggy took a spin to the market, buying for his brother, buying by the bacon. Now the pig stayed at home, this one old pig had none.
Handy Penny was a jack of dandy, digging on a cake of sugar candy.
Over
my grandmother's house, that little girl was alive.
Back to the coos,
a
another story of the blues. The baby had a little lamb, and Georgia boy for you was in a jam. We put it in a bag, it's a jungle in love.
Aquesta és la sintonia que donarà pas a un nou espai que incorporem, que s'anomenarà cronologies perquè volem saber què és el que passava fa anys enrere. Per exemple, un mes de gener de fa 59 anys. Mor mentre el músic està de viatge a la filla de Charlie Parker, la Prexis, que encara no ha complert 3 anys i ha mort d'una pulmonia. La seva mort va assumir a Parker amb una depressió de la qual ja no va saber sortir, accelerant el procés de descomposició física del genial músic. També fa 57 anys, la Ella Fitzgerald signa un contracte amb el productor Norman Grant, propietari del segell Verve, amb el que s'intensifica la seva carrera de solista fins a convertir-se, sense cap mena de dubte, en una de les millors cantants del jazz de tots els temps. També, un mes de gener de fa 51 anys, el jazz arriba per primera vegada a la Unió Soviètica. El Departament d'Estat americà va organitzar en plena Guerra Freda una actuació de la banda de Benny Goodman a la Unió Soviètica com a prova de bona voluntat davant del govern comunista.
world weary, the new day will see. So for the present dear, we'll have to part. Sleep tight, my love. Good night, my love. Remember that you're mine, sweetheart.
Hem escoltat el gran Ben Goodman. Bé, ara us parlaré de la Dinah Washington. La Dinah Washington es va acostar a la música profana després d'haver estat pianista i corista en una església baptista del South Side de Chicago, on residia amb la seva família. Tot i ser un adolescent, va guanyar un concurs per aficionats al Chicago Regal Theatre, iniciant llavors un recorregut pels garitos de blues de la ciutat i diferents locals de música negra. El 1940 va actuar amb la Sally Martin, una de les figures més representatives del so gospel afroamericà i fundadora del primer grup femení de gospel. A l'any 1943 va tenir la fortuna d'escoltar cantant al Garrick's Bar, un club de Chicago, el director de Bing Bang, el Joe Glacier, qui després d'escoltar-la li va presentar també al líder d'orquestra Lionel Hampton, que no va dubtar en contractar-la. Res més sentir-la. Amb Hampton, la Dinah Washington va estar fins al 1946 i va ser en el si de la formació del vibrafonista quan va decidir canviar de nom artístic. Després d'un fructífer període de maduresa amb la Big Band de Lionel Hampton, la casa discogràfica Apollo li va oferir la possibilitat d'actuar i gravar en solitari. Amb un repertori proper al Rhythm Blues i amb temes escassament originals de Dinah Washington, no va trigar a sortir d'Apollo, on malgrat tot va cantar uns quants blues memorables. Va aprofitar l'ocasió per sortir d'Apollo quan el segell Mercury li va oferir un substanciós contracte i la possibilitat de gravar els temes que ella volgués. El 1959 va arribar el seu major èxit popular amb el Saverim What a Difference a Night Makes, versionada posteriorment per Sarah Vaughan i Esther Phillips, i recentment treta del calaix de l'oblit per servir de banda sonora amb un anunci publicitari televisiu. A partir dels anys 50 es va guanyar a pols el sobrenom de la reina del blues, que li va posar als seus admiradors, i els seus discos es col·locaven un darrere de l'altre en llista dels més venuts d'Amèrica del Nord. Entre 1950 i 60 va gravar per Mercury i per la seva filial, la MRC, el més granat de la seva discografia, amb alguna obra indiscutible com el disc gravat el 1954 titulat Dinah Jams, amb homenatge sincer i emotiu i ple del swing al mestre Fats Waller el 1957. La seva personalitat, la seva força en els escenaris i el seu cant i mig camí entre la força del Bessie Smith i el faceig de Billie Holiday va enganxar de tal manera a les aficionats a la seva música que les vendes dels seus discos no tenien frontera d'estil. Era tan coneguda fora dels ambients jazzístics o bluseros com fora d'ells, i va tenir la capacitat per vendre els seus discos fora dels confins racials al mercat. En els seus últims anys, la Dinah Washington va fitxar pel segell Roulette, on va prolongar encertadament la seva trajectòria. Sense cap canvi de conceptes, orquestracions sinuoses, repertori variat, balades tristes i alguna concessió a les modes comercials. Un excés de somífers ingerits en un estat d'embriaguesa va matar a Detroit, on residia poc abans del Nadal de 1963.
Stupid to be mad about a boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. Mm-hmm. on the silver screen. He melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a school girl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
La veu i la música de la Dina Washington. Bé, amics, fins aquí Temps de Jazz. Ens trobem a la propera. Salutacions cordials de Ferran Martínez. Fins sempre.
City, trailing the main stroll, a key.